El Penedès en xarxa ens agrada començar el mes cuidant la nostra salut i aprenent a menjar millor amb l'alimentació conscient que aquest març va a càrrec de la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, Esther Milà. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
Aquest proper 20 de març estrenem la primavera 2024 i començaran a bombardejar-nos amb l'operació Bikini. Mm-hmm. Això si no comencen demà passat ja. I tu justament volies començar aquesta alimentació conscient fent una reflexió al voltant d'aquesta pressió social, oi?
Exacte. El mes de març és un mes on hi ha una mica de conscienciació. També hi ha el Dia Mundial de l'Obesitat, hi ha el Dia Mundial de la Prevenció del Risc Cardiovascular i també és un bon moment per començar a pensar en tot el que vindrà. Aleshores, és un moment que ens encanta als nutricionistes una miqueta reforçar hàbits, ens encanta recalcar que tots els deures que no s'han fet durant l'any no es poden arreglar en dos dies, no? Que és una mica el que ens proposa l'operació Bikini. Comença a treure el nas la primavera, com comentaves, i amb això comencen a arribar una allau de missatges enfocats en perdre pes per arribar a l'estiu prims, no? Són uns missatges que nosaltres, la veritat, ens atabalen una miqueta.
Perquè... És que arriben per totes bandes, eh? No hi pots fer res.
Mm-hmm. Però són xarxes socials, no? Són marques comercials, són... els missatges et van arribant, els vas veient per tots costats, no? I que t'animen a perdre quilos, t'animen a anar al gimnàs, a fer dietes miracle, a fer grans esforços per arribar a l'estiu, no? Amb una imatge que sigui, entre cometes, en diuen, es refereixen com a millor, no? La que seria acceptable. Aleshores, fa temps, no?, que intentem defensar el que seria que tots els cossos són acceptats, que no hem de buscar allò impossible, no?, i que al final el que compten són els hàbits. Aleshores, començar una dieta amb l'únic objectiu de perdre pes ens allunya del que nosaltres anem predicant tot l'any, del que són uns hàbits saludables, una activitat física saludable, no? El que voldríem és instaurar uns hàbits de salut que durin tot l'any, no fer un esforç una miqueta absurd, no? Perquè si nosaltres fem un esforç de dos mesos o d'un mes i mig que deixarem enrere una vegada que hem assolit l'objectiu o no l'haguem assolit, al final no ens reporta cap benefici cap a la salut, no? Aleshores, el que sí que ens agradaria una miqueta com anar reforçant és intentar desmitificar tot el que són les dietes miracle, els dejunis intermitents o les dietes cetogèniques o tota aquesta sèrie de propostes que t'acaben arribant perquè no serien les adequades ni les saludables. No, a vegades aquest objectiu amb alguns col·lectius més vulnerables, com pugui ser la població jove o la població adolescent, pot arribar a ser... especialment perjudicial, no? I a nivell de...
carn de psicòleg.
Exacte, no només físicament, perquè al final sí que acabes perjudicant el cos, no? Però també pel que fa a l'autoestima o la percepció que tenim de la pròpia imatge. Val? Aleshores sí que acaba sent aquesta operació Bikini, aquest contrarrellotge cap a estar prim, no és el mateix que salut. Ser prim... a vegades també condiciona moltes coses. Aleshores, el que a nosaltres ens agradaria dir és que el cos s'ha de cuidar tot l'any i sempre que nosaltres dubtem de si ho estem fent bé o no, podem demanar ajuda a professionals, podem adreçar-nos al CAP, adreçar-nos al nostre metge de família, adreçar-nos al servei d'infermeria, adreçar-nos o fer una derivació també, estan assessorats per nosaltres, per les nutricionistes que treballem atenció primària. Aleshores, davant d'un dubte, sempre demanar ajuda i podem oferir assessorament de dir, ostres, doncs mira, aquesta cosa que has sentit, sigui, no sé, per exemple, el cap al dejun intermitent o la dieta cetogènica...
O qualsevol borrada qualsevol, per TikTok.
Exacte, qualsevol cosa que sentim a dir, des de sopes depuratives o sucs amb llimona en dejú i coses així, no? Que un professional de la salut et pugui aconsellar de dir, mira, això que estàs fent amb tota la bona intenció del món... no seria recomanable en el teu cas per arribar a aquest objectiu. No? Si volem menjar més saludable, si volem tenir un estil de vida més actiu, podem fer molts canvis, però que siguin realment efectius i que siguin realment beneficiosos per la salut.
I el que li funciona a la veïna o li ha prescrit la seva dietista nutricionista o la seva metgessa no té per què funcionar-nos a nosaltres, no?
Exacte, i al final tots tenim la nostra casuística. El que no ens... nosaltres ho diem una mica barroerament, el a mi me funcionismo, que és el que a mi funciona, no vol dir que a un altre li funcioni.
Clar.
És el mateix com per anar a dormir, no? El que em funciona a mi, que seria potser llegir un llibre amb calma, no obrir gaire les llums, i potser a una altra persona no li funciona i prefereix la música. I que al final l'alimentació saludable, com sempre venim explicant, és qüestió d'hàbits i de buscar allò que ens encaixa més amb el nostre dia a dia. Però sí que és veritat que aquestes coses tan extremes, no?, que duem a terme amb l'únic objectiu de perdre pes, poden tenir efectes perjudicials per la salut, com per exemple un efecte rebot a curt, mitjà o llarg termini, perquè a la llarga el que estem fent és desgastant la nostra massa muscular, el nostre metabolisme basal, i què ens passa? Que el nostre motoret acaba sent més petitó. Llavors, menjant la mateixa quantitat, ens engreixem més, acumulem més excedent d'energia. I això a la llarga, amb molts anys acumulats de fent petits esforços concentrats amb reduir la nostra ingesta, acabem perjudicant molt aquest metabolisme i ens trobem amb persones que menjant molt, 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 molt poquet, guanyen molt pes ràpidament, però alhora han perdut molta qualitat de vida, han perdut molta massa muscular, tenen pitjor acceptació d'alguns tipus, per exemple, d'aliments, com podrien ser sucres, però al final la massa muscular el que fa és captar-los, utilitzar-los com a energia, però si nosaltres no ens movem, si nosaltres no tenim aquest múscul, això el cos no és capaç de processar-ho, no? I això acaba tenint un impacte. També podem trobar-nos amb dèficits de nutrients, podem trobar-nos el que dèiem a lesions físiques, no? Gent que de cop augmenta molt l'activitat física i com a conseqüència mal planificada o sense assessorar-se, no? I això també pot tenir un problema, o el que parlàvem de danys psicològics o problemes fins i tot emocionals, o amb un extrem arribar a fer un inici de trastorn de conducta alimentària.
Sobretot en adolescents i preadolescents, no?, que reben molts impactes d'aquesta mena.
En població de més risc, però que també ens trobem en població adulta. Que
també.
Al final l'objectiu no acaba sent realista, no? Al final tots som diferents. I quan parles, per exemple, d'alçada, es veu molt clar, no? Si tu diguessis, no, és que has de mesurar 1,90 m. Pots fer els esforços que vulguis, que no podràs arribar a mesurar 1,90 m.
I això ho comprenem tots.
Exacte, però que és la forma física, o tots som diferents, aleshores no es tracta d'assemblar-nos a un model que moltes vegades no és ni real, que acaba sent retocat, que acaba sent artificial, sinó que és intentar procurar per tenir la millor versió nostra, no? Els millors hàbits per intentar aconseguir la màxima salut que puguem, tot el que estigui a les nostres mans. Hi ha coses que no podem controlar, però tot allò que sí que podem controlar, doncs posar-hi els màxims esforços, però no només durant una època de l'any, sinó que intentar que aquests esforços, miqueta a miqueta, anar-los acumulant, perquè de gener a gener anem tenint millors hàbits de salut. No allò que dèiem de final d'any, de fer una petita reflexió de quins canvis he fet, quins canvis em queden per fer, no?, i què hi puc anar portant per menjar més saludable, per estar més saludable.
M'ha agradat molt aquesta expressió, aquesta manera de plantejar-ho, la meva millor versió,
Bueno,
que serà diferent per cadascú de nosaltres.
Exacte, sí, sí, és que al final hem d'entendre que tots tenim la nostra casualitat, no?, la nostra manera d'organitzar-nos la vida, les nostres individualitats, i el que és completament particular. A vegades, quan estem amb grups de pacients, no?, i plantegem una miqueta com podríem fer petits canvis, entre uns i altres comparteixen petites coses, no?, d'ostres, doncs això que has provat, jo ho intentaré, a veure si a mi em funciona. Però després cadascú veus que es va agafant les coses que li funcionen i les que no, i s'acaben adaptant la seva manera de construir-se una alimentació una miqueta més saludable.
Potser el problema de fons és que està molt interioritzada la idea que si estàs prim, estàs sa, estàs saludable.
Sí, això és el dubte del milió, no? Aquests mites que sentim, no?, a dir... Clar, veiem passar una persona que més o menys ens encaixa amb una constitució prima i automàticament pensem, és una persona sana. Doncs això no sempre és així, a vegades ens equivoquem. Hem parat a pensar-nos aquesta persona com menja, quins hàbits té d'activitat física, com descansa, com es troba, quins valors analítics té. No sempre coincideixen les persones primes amb les persones sanes. Aleshores, ens falten... O sigui, l'aparença d'una persona ens pot donar moltes pistes, això sí, però certesa, no. Aleshores, per conèixer l'estat de salut d'una persona necessitaríem una entrevista a fons, necessitaríem conèixer moltes més coses més enllà del pes, perquè podem trobar una persona que no sigui prima i que tingui uns hàbits de salut estupendos, no? I depèn molt, doncs, de cadascú, de la constitució, de la manera de ser, de tantíssimes coses que al final el pes saludable per una persona serà únic i intransferible. El pes més saludable és quan tenim uns bons hàbits de salut, gaudim d'un benestar emocional i això ens permet tenir bona qualitat de vida. Llavors sí que considerem que aquesta persona està saludable i seria la seva millor versió, no? El que dèiem abans.
Sí, sí, aquesta expressió que m'ha agradat, eh? Ha fet fortuna, em quedo amb aquesta manera de dir les coses. La meva millor versió. I trenquem aquest mite, eh? Estar prim no vol dir ni molt menys estar sa. No tenim l'analítica per saber com tenim el colesterol i tantíssimes coses, no?
Sí, exacte. Tantíssima gent que estan prims degut a una malaltia, no? Ara em ve al cap, per exemple, un colon irritable. Doncs moltes vegades gent perd pes, però en canvi estan en el seu pitjor moment de salut. Llavors també es fa complicat. I a vegades també hem d'aprendre que preguntar pel pes no està bé.
Això no s'ha de fer.
Quan veiem una persona pel carrer que ha perdut molt de pes,
sí,
no podem automàticament dir que guapo que estàs, no? Que bé que se't veu. Perquè moltes vegades aquesta persona està passant un mal moment. O fins i tot el contrari. I això és una cosa que hem d'anar aprenent. Els psicòlegs ens fa molta gràcia perquè ens diuen la regla dels 3 segons. Si és algo que no pots canviar en 3 segons, millor no ho comentis.
D'acord.
Aleshores, anem treballant una miqueta en aquest sentit, no? En també treballar el com comuniquem, com parlem a les persones del que no coneixem. Val? Sí que hauríem de promocionar tots aquests hàbits saludables, aquests hàbits d'alimentació, pel que fa als nutricionistes, sobretot, hàbits d'alimentació saludables, però més enllà d'això, no, se'ns fa difícil saber això, una persona com menja, com està o com fa les digestions, sense que t'ho expliquin, sense preguntar, sense fer un registre, sense saber una miqueta més enllà del que simplement es veu.
I ens anem desacostumant a comentar el pes, eh? D'amics i coneguts que fa temps que no veiem, trobem pel carrer i patapam, no
sí,
cal.
No cal.
Tres
no cal.
Segons i pregunta per una altra cosa.
Exacte.
Fantàstic. Anem al mercat. Esther, dèiem, a finals de mes començarà la primavera, estem a les beceroles de mes. Què trobem? Estem en un impàs, no suposo?
Estem en un impàs. Han arribat les maduixes ja, la taronja, la mandarina es van acabant, aquests cítrics més àcids es van acabant, queden aquests més dolcets, apareix la poma, la pera... I també tenim a nivell de verdures les faves i els pèsols, que comencen una miqueta a despuntar. Això ja comença a arribar aquesta temporada més de cuinar doncs els pèsols, que comencen a fer una miqueta més de primavera.
I aquest pèsol primavera és fantàstic.
És boníssim.
Aquestes llàgrimes...
Sí. Comencen a venir, continuen venint les bledes, les cols, els espinacs, continuem amb les carxofes, les endívies, les pastanagues, però jo avui m'agradaria parlar-vos dels espàrrecs. M'agradaria donar-vos una recepta dels espàrrecs, que al final és una verdura molt rica en fibra i també molt rica en potassi. Sobretot va molt bé per les persones que pateixen d'un excés de consum de sal o d'hipertensió, no? Per intentar rebaixar una miqueta aquests nivells. Els espàrrecs són molt diürètics.
Això sí que ho sabem tots, eh?
Sí.
I després també el color de l'orina, no? Pot variar en funció...
El color i l'olor.
De l'espàrrec, l'olor també.
Té un component molt específic que fa que, sí, que variï, però no és
no
res perjudicial. No. És completament normal.
Doncs va, entrem a la cuina i ensenya'ns a fer aquesta crema d'espàrrecs saludable i conscient.
La proposta que us porto avui és la crema d'espàrrecs, que al final podria ser de qualsevol verdura, amb espàrrecs afegits, i que pot ser perfectament una recepta d'aprofitament. Si que us proposem els espàrrecs de mar, els espàrrecs verds, necessitaríem 250 grams, un bon manat, val? Una ceba, un litre de brou de pollastre o de verdures, que aquest podria ser perfectament casolà i reduït amb sal, oli d'oliva, i si volguéssim una miqueta de sal, una miqueta de pebre. Val? Llavors, l'elaboració seria ben senzilla, rentar els espàrrecs i tallar-los a trossos. Els espàrrecs sí que és veritat que si els anem trencant amb les mans, els trossos més fibrosos es trenquen molt bé i aquests els podem apartar i no fa falta que els consumim perquè no queden tan tendres i quan triturem la crema no ens quedarà tan fina ni tan agradable.
Una pregunta. Amb aigua, una bona rentada és suficient?
Una bona rentada amb aigua és suficient.
Vull dir, si els hem collit, no?
Sí.
No saps qui ha passat per allà abans,
sí,
però
com que els
aigua n'hi ha
bé,
prou.
Amb una rentada amb aigua n'hi ha suficient.
D'acord.
Sí.
Doncs vinga, som-hi.
Aleshores, això els tallem amb uns trossets petits d'un 3 centímetres, descartem aquesta base més fibrosa, Val? I anem a tallar la ceba. La pelem, la tallem més petiteta i la posem a sofregir amb una miqueta d'oli d'oliva. En una cassola, foc mitjà, deixem que vagi fent xup-xup. Val? I passats mínim 5 minuts, jo us diria, si es podeu esperar un quart d'hora, 20 minuts, meravellós, afegim els espàrrecs ben talladets petits i seria el moment d'afegir qualsevol verdura que tinguem que ens hagi sobrat. Un tronc de bròquil que tenim, que hem cuit les parts més tendres, no? I deixem aquest tronc del bròquil. O un carbassó que tenim allà perdut per la nevera, també ens aniria bé. Unes pastanagues, el que vulguem.
Cuit.
No, ho podem afegir
en
cru.
Ho podem afegir tal qual?
Exacte. Aleshores, afegim aquests espàrrecs, sobretot, val? Anem coent, i després hi afegim el brou de pollastre, o el de verdures. I aleshores és quan coem. Ho deixem coure ben bé un quart d'hora, 20 minuts, fins a aquest espàrrec que ens quedi ben tendre. Depenent de les verdures que haguem afegit, potser haurem de coure una miqueta més o ho deixem una miqueta més just de cocció.
Clar, un tronc de bròquil penso que demanarà potser
bueno,
uns minuts més.
No, els espàrrecs són un pèl més durs encara.
Són els que costen més?
Sí. Si veiem que alguna verdura té una cocció una miqueta més difícil, el que podem fer és tallar-la més petitona i així accelerem una miqueta la cocció.
Per tant, els espàrrecs ens marquen el punt de cocció.
Sí. I aleshores després només quedaria triturar-ho, salpebrar-ho al gust i servir aquesta crema tèbia. El que podríem fer seria reservar una miqueta les puntes dels espàrrecs, saltejar-los a part, li podem afegir unes virutetes de pernil o uns fruits secs picadets i a última hora, a l'hora de servir, ho podem afegir per sobre.
Tothom pot menjar aquesta crema d'espàrrecs o està contraindicada per algun pacient o alguna edat?
En general, sí, tot dependria una miqueta, si veiem que algun pacient necessita uns requeriments especials, es pot adaptar o fins i tot rebaixar amb espàrrecs i afegir altres verdures que tinguin aquest component que faci que sigui menys indicat. El que sí que us proposem són aquelles persones que tinguin menys gana, per exemple, amb un sopar, que hi ha gent que no té gaire gana o així, el que podríem afegir seria unes mongetes seques cuites per promocionar aquest consum de llegum que sempre anem insistint i anem dient dintre la preparació. Aleshores, si són cuites ja, seria afegir-les al final i triturar. Al ser unes mongetes blanques, les mongetes seques no tenen color. Si afegíssim unes llenties, a vegades queda un color una miqueta més marronós de la crema i potser no la fa tan agradable a la vista. Però a nivell de possibilitats, afegir una miqueta de llegum quan acabem la crema per triturar i enriquir sobretot amb aquesta proteïna vegetal és una bona font de fibra i ens complementa molt bé l'àpat. Aleshores, si volguéssim fer un plat únic, seria una molt bona opció d'afegir aquesta llegum abans de triturar. Hi ha gent que amb les cremes acostuma a posar-hi patata.
Desaconsellaríem, o crema de llet.
O crema de llet, perquè quedi més espesseta. Desaconsellaríem en aquest cas la patata, no perquè sigui dolenta, sinó perquè si posem la llegum ja fem aquest plat únic i aquest plus, no, de consum de llegums que sempre anem potenciant, que al final és una proteïna molt saludable, molt ecològica i que l'hauríem d'anar introduint una miqueta més al nostre dia a dia.
I la llet o la crema de llet caldria, perquè també hi ha molta costum d'afegir-la a les cremes de verdures.
Al final donen aquest punt més, una miqueta més de greix, que passa que és un greix poc saludable, no? És aquest greix més saturat. Una llet no hi hauria massa problema, fins i tot potser podria ser en alguns casos beneficiós, però al final el que no ens agraden tant són les cremes de llet, que serien més de consum ocasional o nates, o formatgets d'aquests de fondre, no? Aquests serien
Això es feia molt abans.
Els que recomanaríem menys. Però si és un dia puntual, tampoc hi hauria problema. O sigui, sempre s'ha de relativitzar, no? I de posar el context de si fem un consum molt exagerat d'aquests productes o si és un dia puntual que no tindria massa impacte amb el nostre, amb els nostres hàbits al llarg de l'any.
Ja que han sortit les llegums que has proposat enriquir si és plat únic amb unes mongetes abans de triturar, recorda'ns quants dies a la setmana podem menjar llegum?
Mireu, la recomanació com a mínim seria de 4 racions la setmana. Aquesta seria el mínim. Com a màxim, no n'hi ha. Podríem ser vegetarians i menjar llegum cada dia amb la seva corresponent suplementació, però és una proteïna supersaludable i molt sostenible pel medi ambient. O sigui, com l'animal, sempre anem com retallant una miqueta més les recomanacions mentre van passant els anys, cada vegada les recomanacions són menys. Recordem que la carn vermella és una vegada a la setmana, la carn blanca serien 2, màxim 3 vegades a la setmana, en canvi llegums, mínim 4, i anem incrementant.
I acabem aquest nou capítol d'alimentació conscient amb l'Ester Milà, amb el consell del mes. Què ens recomanes aquest mes?
El consell del mes, aquest mes l'enfoquem en que menjar saludable no vol dir menjar avorrit. No, que a vegades sempre tenim aquest concepte de no, és que també lligar una miqueta amb l'operació biquini, no? És que enciam i pollastre a la planxa.
Planxa i cru, quin avorriment,
no? Exacte. No, al final, menjar saludable es tracta de menjar aquestes racions que sempre anem recordant, no? De 2 de verdura al dia, 3 de fruita al dia, però com ho fem? Doncs la verdura té moltes, moltes, moltes possibilitats. Al final podem cuinar de formes molt diverses i de formes més cares o més econòmiques, no? Podem cuinar al microones, per exemple, amb un envàs d'aquests de silicona resistents, i podem cuinar allà com si fos al vapor, i d'aquesta manera estalviem energia. Però també podem fer un saltejat, podem cuinar a la brasa, podem cuinar al forn. Tenim moltíssimes opcions. La veritat és que és molt versàtil i, com us hem recomanat avui, no? Una crema de verdures que pot contrastar amb una verdura bullida, amb una altra saltejada, amb una altra amb una salseta. Les salses són saludables, mentre els ingredients que hi posem siguin saludables.
Ah, aquí està el quid de la qüestió.
Si fem una maionesa, fem la casolana i controlem el tipus d'oli que hi posem. Si fem una salseta que sigui una picadeta, si nosaltres sabem quin fruit sec hi posem, sense passar-nos de sal, no? Sabem què estem posant. Si fem una reducció de verdures, sabem que aquella salsa que estem posant, què hi porta. I això i tot, no? Si nosaltres el que fem és comprar salses prefabricades, possiblement els greixos no seran els més saludables i, a més, ens passarem amb sal. D'acord? Llavors sí que seria una alimentació supersaludable, supervariada, si nosaltres les salses que cuinem les fem a casa, que les podem congelar, sense, la gran majoria no tenen massa problema, i ens solucionen i ens ajuden a variar. I després el que sempre diem, planifiquem. Perquè una alimentació
ben planificada... Aquesta és la mare dels ous, Esther?
Totalment, perquè ben planificada ens ajuda a variar. I si ens ajuda a variar, no ens avorrim. No és el mateix menjar 3 vegades la setmana el mateix que si nosaltres ja tenim una miqueta de previsió i anem variant. Si obrim la nevera sense massa saber què farem, segurament acabarem menjant alguna cosa avorrida i si no som massa conscients del que estem fent, poc saludable. Aleshores, sí que és important anar una mica en planificació i anar una mica preparats pel dia que arribem tard a casa o pel dia que no sabem massa què fer, tenir un rebost una mica ordenadet. I després també, importantíssim, cenyir-nos a la temporada de verdures. Si ens cenyim a la temporada, ens ajudarà a variar. I d'aquesta manera tindrem una alimentació senzilla, fàcil, econòmica, però a més variada i agradable. I amb els màxims nutrients que puguem tenir, perquè al ser de proximitat i de temporada, tot estarà collit en el seu moment òptim de maduració.
L'Esther Milàs, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, i juntament amb la seva companya, amb l'Anna Ferrer, se'ns acosta aquesta alimentació conscient. A més, gràcies i que vagi bé.
Que vagi bé.